El Teatre Nacional de Catalunya ens està servint L'alquimista, versió de Michael de Cook sobre l'obra negra de Marguerite Yourcenar, una novel·la que recula fins al segle XVI per oferir-nos la vida d'un home, Zenó Ligre, interpretat per en Francesc Garrido, que és un dels grans personatges de la història de la literatura. Una de les protagonistes de l'obra és l'Anna Moliner, actriu tot terreny, que mentre estava estudiant comunicació visuals de cop i volta, van aparèixer els de Goll de Go, va començar a fer càstings i pam, Maricel. L'Anna s'hi va presentar i la van enganxar, la van agafar. I bé, diria, ara li preguntarem, que va estar amb Goll de Go fins a 5 anys treballant amb la companyia, al mateix temps feia altres coses, també va passar pel Super 3, també ha treballat a Cites, a la sèrie Cites de TV3, que torna, ja sabeu d'aquí res, i també l'hem pogut veure sèries com ara Tiempos de Guerra, Les xiques del cable, La catedral del mar, i fins diumenge la podreu veure a l'hora L'alquimista, com a Ilsonda, mare de Zenó, al Teatre Nacional de Catalunya. Hola, Anna Moliner.
Hola, què tal?
When I was a little crow, I liked to splash in the river. When I was a little girl, I liked to dance in the rain. When I was a little girl, I'd liked to climb big strong green trees. When I was a little girl, I liked to dive into the sea. Then it all went by, it was real, but now it's over, it was mine. Then it all one by.
Anna, ara parlarem de teatre, de molt teatre, però quina veu més maca tens, Jo m'he quedat en bucle escoltant aquesta música tan maca.
Moltes gràcies. Gràcies per posar aquesta cançó. Mira, fa molt de temps que no l'escolto, la veritat. I bueno, és una etapa molt bonica en què de cop vaig fer un disc, que era una llista de somnis que tenia, i allà està, així que gràcies per recuperar-ho.
I deies un disc que em sembla que va ser abans de la pandèmia, oi? Que
sí.
Que el vas publicar abans de la pandèmia.
Ui, ja va ser, espérate, deixa'm pensar, 2014, diria.
Imagina't, és que ara comencem a comptar si és abans i després de la pandèmia, no?
Totalment,
et sembla? Que és com
totalment.
Com la mesura. Sí. Amb aquest disc Sens, un disc que vas parlar de com has anat descobrint la vida, l'essència de la vida. Quina és l'essència de la vida de l'Anna Moliner?
Hosti, mare meva, bona pregunta. No ho sé, per mi va ser com un disc que vaig fer, mira, just quan vaig complir 30 anys, i és el que tu deies, no? Com un camí de reafirmació i de... Més que l'essència de la vida, era la meva essència, no? Una mica, doncs, tornar a no perdre mai la nena, el nen que tots tenim dins, connectar amb això, crec que com a actriu, no? Com a artista, és indispensable doncs, sempre tenir com aquesta connexió i a més com amb la convicció de creure, no? També en tu, independentment del que et puguin dir els altres, no? D'alguna manera era això. Sí que és veritat que ha passat els anys i ara torno a estar en un moment similar en quan vaig fer aquest disc, en el sentit que quasi han passat 10 anys. A vegades penso, hauré de fer un altre disc quan faci 40 l'any que ve, perquè ha estat també uns anys que aquest disc ara el veig com
molt llunyà, no?
Com molt llunyà i que d'alguna manera era un... com anticipar el que vindria després.
Uau.
Perquè una mica... Sí, de veritat, és una passada, perquè ara veig que tot el que t'estic dient de reafirmar-me, de trobar-me a mi l'essència i tal, ha sigut com, de veritat, ho he posat en pràctica al llarg de tots aquests anys i gràcies a que he pogut anar treballant com a actriu fent coses molt diferents, doncs ara estic en un punt de disfrutar molt, molt bonic.
En quin punt estàs ara, Anna?
Doncs en aquest punt, precisament, de que l'experiència i l'edat, no, crec que en positiu et donen molt d'aprenentatge i molta seguretat també, molta confiança en tu mateixa i amb capacitat de fer moltíssimes coses noves i nous reptes.
Escolta, podem explicar-ho això perquè nosaltres hem arribat, l'equip del magazín, aquí al Teatre Nacional de Catalunya. El primer que hem vist és aquesta porta gegant del teatre que ho veiem amb les lletres, la porta al món, cap a quin món? És, Anna, cap a quin món et porta el TNC?
Que maco això que dius, és veritat, no? No sé, el teatre ens hauria d'això, no? De fer viatge i portar altres mons, i jo també, com a actriu, noto que el que m'agrada aquesta feina és que t'ampliï, no? I vagis més enllà. En el cas de l'obra que estem fent ara aquí, L'alquimista, ha sigut més que mai així, perquè com deies, el Miquel Deco, que és el nostre director, és un director belga, ell dirigeix el Teatre Nacional Belga allà a Brussel·les, i clar, no passa gaire que tinguis l'oportunitat de treballar amb algú que no et coneix, que no té referents d'aquí i que t'aporta coses noves, no? Llavors tota la companyia estem molt contents per, com tu dius, se'ns ha obert el món una miqueta més i hem viatjat a llocs una mica que no coneixíem abans, no?
Mira, fixa't tu, se'm posa la pell de gallina, Anna, perquè justament et volia preguntar això, no? O sigui, aquest treball tan col·laboratiu, com tu deies, amb gent de Bèlgica, de França, de casa nostra, una col·laboració molt estreta, molt interessant, en què realment, ho deia el mateix director belga, no? El Michael Dekoe, que ha estat com una veritable obra de teatre,
sí,
no?
Sí.
Perquè us heu anat enriquint mútuament amb llenguatges que al mateix temps coincideixen, no? El teatre és això, no? És un llenguatge universal.
Absolutament, absolutament. A més, és una obra que parla d'Europa, de la nostra història, d'allà on venim, perquè és que de debò que l'època del Renaixement comences a indagar, a investigar i, mare meva, és que venim d'allà i va ser una època de molts canvis i molt revolucionària, amb moltes connexions amb l'Europa actual, no? I nosaltres també, com a actors i com a artistes, compartir això, una de les coses que més m'agrada de la nostra feina és precisament aquest vincle que tu dius, no? Poder compartir, aprendre d'altres i entre tots crear alguna cosa. És que, de veritat, per mi és com de les coses que realment t'emportes, no? Després veus amb qui pot ser més amic o menys, és igual, però al final aquest treball en equip és el que dona sentit a tot. I quan estàs a l'escenari, hi ha moments en què saps que tu has de defensar coses, però sempre, si t'agafa algú de la mà, és molt millor, no?
Escolta, com és actual el Teatre Nacional de Catalunya? Perquè això impressiona. Ara estem, l'Anna Molina ens ha convidat aquí al seu camerino, que és espectacular aquesta entrevista, perquè us feu una idea, o sigui, ens estem mirant fixament, però també ens podem veure pel mirall, no?
Exacte, sí, sí.
Com és actual el Teatre Nacional de Catalunya?
Es treballa de meravella. T'he de dir que jo he tingut la immensa sort, em sento una privilegiada, que em sento molt a casa, perquè vaig debutar aquí fa quasi 20 anys, imagina't, i després he tingut la sort de formar part de la companyia T6, que van ser 4 anys sense parar d'estrenar obres a la sala Tallers. Llavors ha sigut com la meva casa, la meva universitat, no? El meu màster de teatre ha estat aquí. Llavors després he anat tornant amb altres obres. Ara és veritat que des del 2018 amb els Jocs Florals de Camprosa, sí, amb el Jordi Prat i Coll, no hi tornava. Llavors, clar, és com un retorn a les teves arrels i que sempre et reconforta, no sé, és com sempre jugar a casa.
Mira, ara que deies jugar a casa, clar, tot va començar quan tenies 10 anys, si no m'equivoco, amb el Teatre Amateur del Cercle Catòlic de Badalona, ho feies, sí, els Pastorets, Anna. Com va ser aquell moment de dir... Bé, suposo que deuries pensar, bueno, això, clar, 10 anys, van passar més coses, vas a estudiar comunicació audiovisual, però en el moment que dius, això m'ho vull prendre en sèrio, això va, sí, en sèrio, sí, sí, no? Recordes aquella decisió, que no sé si va ser fàcil o no?
Ara se'm posa la pell de gallina a mi, perquè m'has fet recordar això, aquest moment de 10 anys. T'he de dir que des de molt petita ho vaig tenir molt clar. El que passa és que no sabia la manera, no? Perquè, no sé, a casa, si no tens potser un referent molt clar, ningú sap com t'has de guanyar la vida com a actriu. És com, què dius, no? Això és molt estrany. Estudia, cosa que estic molt contenta d'haver fet, però sempre era com, ostres, però jo vull ser actriu. I vaig tenir la sort d'apunteu-me a teatre. Mira, a Badalona hi havia el Cercle Catòlic que em va permetre trepitjar escenari de molt petita i al final és això, no? Tenir l'oportunitat d'estar a l'escenari, d'aprendre de la gent que en sap més que tu i vinga, no? Tirar-te a la piscina. Després ja vaig anar trobant la manera i ho tenia molt clar. La gent del meu entorn és això, no? Potser no s'ho creia tant, però jo deia és que seré actriu. O sigui,
és això
molt,
el que
molt
vull.
Clar. Sí, he tingut sort de tenir molt clara la meva vocació des de molt, molt petita.
Escolta, què va passar a Infàmia? Perquè és potser el personatge que més t'ha marcat fins ara o no?
Segurament un dels que més, segur, sí. Li dec molt al Pere Riera, l'autor i director de l'obra Infàmia, que la vam fer el 2016 a la Villarroel, amb l'Emma Vilarassau, el Jordi Boixaderes, sí, espectacular.
Mira, se'm posa la pell de gallina.
No, és que és veritat, a vegades tens la sort de que treballes amb gent que et fa créixer i aquest va ser el cas i llavors el Pere ens va escriure els personatges per nosaltres, que això tampoc passa sovint. I sí, hi ha vegades que hi ha algun personatge que, no sé, et toca en el moment
aquell
adequat,
punt.
Que estàs preparada per fer-lo, sí, i que et fa aprendre moltes coses i potser saltar a un altre lloc després, no? Ho veus temps després, quan estàs fent notes que algú està passant, però amb els anys mires enrere i dius, sí, allà va haver un punt d'inflexió, no?
Uau! Jo suposo, ara tornarem a l'Alquimista, que per cert és que queden 4 dies.
Sí,
és
acabem aquest dies. Diumenge, 4 de juny. Sí, ja acabem. Així que us animo a venir, si encara...
Home, per favor.
Si us ve de gust, de venir aquí al Teatre Nacional.
Al Teatre Nacional a veure l'Alquimista. Però ja per tancar una mica la trajectòria, l'Anna Moliner, després en tornarem a veure si ens dona temps, però suposo que aprendre, Anna, que hi ha coses que no depenen de tu, ni del teu esforç, ni del teu talent, potser és el més complicat d'acceptar o d'entendre del món del teatre.
Absolutament, Mercè. No, m'agrada que ho posis sobre la taula perquè, bueno, és una feina que et pot donar moltes alegries, però també gestionar els moments d'incertesa, de fracàs o de, bueno, clar, quan les coses no surten com tu voldries, és molt complicat. Jo sempre ho penso, que, bueno, a tot arreu, però la salut mental en el nostre món i tenir molt clar on estàs a cada moment és fonamental, i no perdre mai, doncs, això, no? Pensar que és... Mira, justament a l'obra d'Infàmia que parlava dels actors, ho dèiem, això és una carrera de fons, i ho he anat aprenent, no? Amb el temps, al principi vols que tot, i avui en dia, no? Tota la societat volem com resultats immediats i que tot arribi molt ràpid, i el teatre té alguna cosa, i, bueno, i també el cinema, tot, no? Aquesta carrera d'actor, si no entens que és una cosa que has d'anar treballant, picant pedra i sembrant, i que a poc a poc, arribaran les coses. Si això no t'ho poses al cap, jo crec que ho passes molt malament. No sé. En el meu cas, he vist que és així i vull que sigui així també, perquè és una professió que la faràs millor quan menys ens facis, perquè més hauràs viscut, més experiència tindràs, més podràs explicar coses des de la teva vivència, des de la teva ànima, no? Llavors jo vull ser una actriu molt gran, amb moltes arrugues, que pugui fer molts personatges i explicar moltes coses.
Explica'ns una mica com ha estat aquesta història, ara, si et sembla, amb l'Alquimista, que dèiem 4 dies, que encara esteu a temps de venir al TNC a veure-la, amb el Francesc Garrido, l'Anna Moliner. Clar, perquè de quina manera l'obra ha estudiat i ha buscat transcendir, perquè, clar, ens situem, és el segle XVI, no? Però ha buscat transcendir del moment a partir de la història i enfrontar-se també a la contemporaneïtat, no? També.
Sí.
Anna, com ha estat això?
El procés ha estat molt interessant perquè el director tenia molt clar el que volia explicar, no? Llavors, és que és una obra tan ben escrita, no? És molt filosòfica, parla de la mort, de la cruesa humana, del futur, de la llibertat, parla molt de la recerca de la llibertat, de la recerca d'un mateix, de com pots connectar, no? De la manera, com pots ser un millor ésser humà, o com som, no? Nosaltres, si estem condemnats a això, no? A fer-nos mal, a torturar-nos contínuament, o hi ha una esperança, hi ha una llum, no? Hi ha una cosa molt bonica, no us desvetllo massa, però hi ha un moment que també es parla de la màgia a la funció, i això m'agrada molt, no? I tot el muntatge crec que també aconsegueix un efecte molt màgic. De fet, us confesso que quan vam estrenar, de debò, he fet diverses estrenes aquí al Teatre Nacional, com et comentava, i no sempre, no sé, les estrenes són dies de nervis, no? I a l'estrena d'aquí, de veritat que va haver uns silencis màgics, de veritat, quan veus que tot el públic t'està escoltant i està pendent del que està passant, i que comparteixes això amb la gent, perquè al final, no?, estem explicant una història... I no és perquè nosaltres vulguem i ja està, sinó que la gràcia és que arribi, no, al públic, i tots junts, això que et deia, també ens agafem de la mà i potser ens reconfortem, aprenguem més de nosaltres, reflexionem i passem una estona bonica, no? Llavors va passar això a l'estrena i va ser molt especial, no? I ho recordo. El Micael també ha parlat de tota aquesta Europa del Renaixement, també a través de la música és molt important en el muntatge.
Importantíssim, no?, l'espectacle.
Sí, ha recuperat peces originals de l'època, que tampoc és habitual, de cop i volta, cantar. Jo no havia cantat mai res de cop i volta. Hi ha una cançó que cantem que la lletra és un poema del Michelangelo Buonarroti, no? De cop, ostres, estic cantant una lletra que va escriure aquest home al 1500 i pico, Déu-n'hi-do. Llavors, tot plegat és una aposta, també una posada en escena estèticament molt potent, i que d'alguna manera ens ha fet a tots, jo ho parlava amb els companys, estem tots molt al·lucinats de com d'alguna manera aquesta obra ens ha fet sortir del nostre imaginari, com et deia, no? De cop algú et fa treballar amb el cos d'una altra manera, et fa expressar d'una altra manera. Hi ha un moment que també hi ha molta inspiració en la pintura de Bruegel, no sé si teniu al cap els quadres de Bruegel, espectaculars, aquest expressionisme també de cop, doncs el meu pare em va dir una cosa quan va venir a veure l'obra, molt bonica, que em va dir: no heu fet una obra de teatre, heu fet una obra d'art.
Wow.
Em va agradar molt això, no? Perquè realment hi ha alguna cosa diferent en aquesta funció, inclús la narració. Hi ha un text molt dens, és cert, no és fàcil entrar-hi, però un cop et deixes portar per aquestes paraules, per aquestes imatges, per aquesta música, potser no és una història explicada, típica d'inici, nus, desenllaç, però és una altra manera de viure el teatre i de pensar en qui som, com a persones com a europeus, no?
Clar, tu com a mare de Zenó, el Zenó pensa i ho paga, però és una obra que et fa pensar, com tu deies, i et fa reflexionar. I jo trobo que aquest és un gran poder que té el teatre.
Totalment.
No? Si ho compares, tu que has treballat no? al món de la televisió, clar, el teatre no pot desaparèixer, aquest tipus de teatre. No? El teatre que t'invita a pensar en el present, no? I de quina manera. Creus que, no sé, si tens aquesta percepció que ens manca més aquest tipus de teatre, aquest tipus de teatre que t'interpel·la directament, com tu deies, no? El públic, perquè també formin part de l'obra.
Sempre crec que t'ha d'interpel·lar el teatre d'alguna manera o una altra, no? Si no, per què expliquem una cosa ara i aquí? Ha d'haver un motiu, no?, important per explicar una història, i necessitem també que ens expliquin històries. Crec que el teatre pot ser entretingudíssim, pot haver un show meravellós i al mateix temps que t'arribi et faci pensar. Penso que tot és compatible i, evidentment, ha d'haver tot tipus d'obres de teatre, clar que sí, i sóc molt defensora de les obres que et poden fer riure, que et poden fer plorar, que pot haver música, no sé, tot conviu. Si al final el teatre i l'obra i la proposta són bons i arriben i estan fetes amb carinyo, no? Al final és igual el que sigui. Però sí que és veritat, i en aquesta obra veiem això, no? Que també és necessari un moment de parem màquines, pensem, deixem el mòbil, no sé, de veritat. Hi ha una cosa del teatre de tornar a les arrels, de
desconnectar.
Això, desconnectem, exacte. Sí. I veig que hi ha aquesta necessitat, perquè és que ho noto, la gent desconnecta de veritat i necessiten deixar-se portar per aquesta història que sí, que et fa pensar, però que també et pot suggerir moltes coses, això també, fer-te viatjar, la imaginació, no sé, no? És que al final el teatre és això, és algo ancestral i que crec que no desapareixerà mai.
I és una obra, sens dubte, que tu deies, heu jugat amb molts elements, però amb molts elements, no? I cal assenyalar que aquesta proposta també ha estat víctima de la sequera, també, no, Anna?
Ah,
perquè,
sí, vull dir, vosaltres
també heu pres consciència, heu reflexionat i, de fet, no, hi havia una part que l'aigua tenia un paper important.
Molt, molt. De fet, l'obra està situada a la ciutat de Bruges, i clar, la ciutat de Bruges té canals, té aigua,
té,
no?
Aigua,
i l'escenografia estava plantejada, bueno, té una sèrie de plataformes de forma rectangular i al mig havia d'estar tot cobert d'aigua, i l'aigua era també un element, doncs, oníric i expressiu molt important de l'obra. Doncs bé, clar, per la situació, per això que et deia, és que al final tot es connecta
tot
amb el present, i clar, vam veure que no tenia cap sentit omplir d'aigua l'escenografia, cosa que al principi tampoc els actors estàvem afectats, perquè ens hagués agradat explicar la història com estava concebuda, tot estava pensat per fer-se així. Però de cop, aquesta situació fa que tot canvi i estàs explicant una història que encara de cop pot tenir més sentit, fins i tot. Coses que no t'imaginaves al final han acabat encaixant i ha acabat l'escenografia coberta de... Hi ha aigua, però hi ha molt poca aigua. De cop és potser fins i tot encara més,
més sentit,
sòrdid, tot plegat, saps? O sigui, és com desolador. L'obra és molt dura perquè... bueno, és que és molt fosca, clar, està parlant de... És una època més duríssima, o sigui, parla constantment de la mort, de la tortura, de la crueltat humana, o sigui, hi ha molta foscor en l'obra. De fet, un dels monòlegs que jo interpreto és duríssim perquè explica un fet real, que la ciutat alemanya de Münster, cap al 1530, uns anabaptistes, sabeu que és l'època en què... Ens enrotllarem i perdona si m'extem,
no,
però és molt interessant.
És interessant,
perquè realment, bueno, clar, va ser una època que es va començar a trencar amb la religió catòlica, no? I de cop van crear aquesta secta, els anabaptistes, no? I allà a Münster, de cop i volta, semblava com un grup hippie socialista primerenc que van començar com a compartir-ho tot, el menjar, i ara aquí estarem molt bé i viurem molt bé, etc. La idea semblava bona, però el líder de la secta, diguéssim, del grup va començar a abusar de tothom, es matava gent perquè no hi havia menjar per tothom, perquè els van assetjar, l'església els va assetjar, l'exèrcit, i llavors la ciutat es va quedar un any assetjada, i allà, imagina't, va passar de tot, es violaven dones, bueno, és que tremendo. I finalment aquest exèrcit de l'església va acabar atacant la ciutat i va haver una massacre descomunal. I encara avui en dia...
De l'Inquisició, no?
Exacte, exacte. I llavors, avui en dia, que ara Münster, es veu que m'agradaria un dia anar-hi perquè pots visitar encara les gàbies que han quedat on tancaven els cadàvers i els presoners els deixaven allà i encara hi són. I això ho explico, no? Llavors, ostres, és que té un poder molt bèstia parlar d'aquestes coses anys després, segles després, i des del punt de vista de la dona, no? Encara més. Per mi és molt especial i li agraeixo molt al director que en aquesta versió, en la novel·la, apareix la mare de Zenó, la Elisonda, però s'explica la seva història més en tercera persona, no? I de cop i volta el Micael diu, no, és que et posaré dos monòlegs que tu expliquis com ho has viscut. I un monòleg és molt bonic perquè és llum, perquè parla de que Zenó va néixer de l'amor, i després el segon monòleg és la crueltat, l'horror, no? És com jo formava part d'aquesta secta, diguéssim, i em van acabar degollant, no? Llavors, uau.
Com ho has gestionat, això? Com ho has treballat?
Clar, és que t'he de dir que és un viatge cada dia molt heavy.
Molt
perquè...
heavy, i l'estàs a punt de fer, ara.
L'estic
a
punt de fer, ara m'hi poso.
No et volem robar més temps, perquè...
Però realment és interessant, i el que et deia, no? Com s'aprèn en aquesta feina constantment.
Clar, L'Alquimista és una història d'una altra Europa que reflexiona, que somia en un futur més unit, més humà, més lliure, no, Anna? Com t'agradaria que fos el teu futur?
Doncs mira, això, no? Al final tots volem ser lliures, i crec que és el que deia, mira, com has començat l'entrevista parlant de l'essència d'un mateix, crec que tots estem feliços, no?, quan ens sentim fidels a la nostra essència, i de vegades ens perdem amb molt de soroll, i no sé, crec que ser fidel a això, al teu instint, a les persones amb qui vols estar, la gent que et fa feliç, no sé, estimar i ser estimat, ben simple, no? I el futur, doncs això, espero poder seguir evolucionant com a actriu i com a persona de retruc, i poder anar sempre més enllà, no? A mi m'agrada sempre com fer coses que no sé fer, no? I tenir sempre nous reptes, i tant de bo poder-me dedicar sempre a la meva vocació.
Però escolta, clar, nosaltres hem començat també l'entrevista dient Anna Moliner, tot terreny. És que ja gairebé ho has fet tot, vull dir, ja queda molt poca cosa a fer. Cinema, Anna!
Bueno, és que us haig de dir que estreno una pel·lícula, la meva primera pel·lícula.
Què dius?
Em fa molta il·lusió compartir-ho amb vosaltres.
Per favor, i quan et podrem veure?
No hi ha data encara, però segurament serà al setembre, sí. I és una pel·lícula que és La Ternura, que a més és una obra que sabeu, és una obra de teatre.
Mira, s'ha posat la pell de gallina novament.
No,
explica'ns una mica.
Em fa molt feliç aquest projecte perquè, com tu dius, el cinema era també com
allà,
a la llista total, no?
Sí.
Primera de la llista. Doncs, bueno, és això, es va rodar... a Canàries, a República Dominicana, vam estar l'octubre, novembre d'aquest any passat, i si tot va bé s'estrenarà això cap al setembre. Estem pendents de tenir la data concreta, però és molt especial haver fet una pel·lícula que està basada en una obra de teatre de l'Alfredo Sanzol. S'ha fet aquí també, La Tendresa, crec que de fet es reposa aquest estiu, i és una obra... que mira, més necessària jo crec impossible,
que
perquè parla de lo important que és la tendresa als nostres dies en clau de comèdia, i és una meravella el text.
Qui us ha dirigit? En aquest...
Vicente Villanueva, que és un director que és un crac de la comèdia, i els protagonistes, bueno, són sis protagonistes, però és que és un repartiment, l'Emma Suárez, el Gonzalo de Castro, l'Alexandra Jiménez, el Carlos Cuevas, el Fernando Guallar i jo.
Doncs escolta, estarem molt pendents, i mira, jo t'ho pregunto tot això perquè dic, ostres, a veure, és que dic, cinema és un dels grans reptes d'Anna Moliner. I mira, aconseguit. Però el teatre és un lloc on sempre necessites tornar, no, Anna?
Efectivament, no puc concebre la meva vida sense el teatre, perquè és això, és el contacte directe amb les persones, i això és així.
Mira, ho deixem aquí, i acabem amb aquesta història interminable, que sí, que també és una cançó bastant important per tu, no? I que et va fer connectar amb aquest món de fantasia i d'imaginació.
Tal qual. Va ser veure la pel·lícula i dir, vale, jo vull fer això. Sí.
Doncs vinga, que mai s'acabi. Anna Moliner, gràcies.
I vosaltres també, molta sort en tot, i moltes gràcies, de debò.
she may